Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 9 i 4 minuts. Comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 153, 13 de la cinquena temporada del Nitrat, on, com sempre, us farem passar la millor estona d'aquest vespre més que fred de la comarca.
Des de cua.cat avui us estem emetent en directíssim directe, cosa que no poden dir molta gent després d'aquest pont, que deu estar bueno, com el nostre estimat company Jordi Mateu, que aquí tornem a enviar una abraçada perquè té molta feina avui.
Sí.
Por això. Avui farem un programa una mica poti-poti.
No, por això no, què vols que et digui? Jo ja... De pubis o res, li pago una seva mateixa moneda.
Té més cara que esquena.
Exacte.
Avui tenim un programa una mica poti-poti amb tot de continguts preparats per escalfar una mica aquest desembre gèlid que ens està venint a sobre i res, també tindrem notícies fresques.
I sapigueu que si voleu comentar-nos en directe de tot el que us vingui de gust o no, tot s'hi val, teniu obertes totes les nostres vies de comunicació.
Si ens voleu contactar pel Twitter, ens trobareu a @radionitrat. També ens podeu contactar al Facebook, on també estem com a Nitrat. O bé, ja sabeu que ens encanta que ens truqueu en directe al 93-6715-87 o 93-6715-88.
I dit això, anirem a fer un breu repàs de l'actualitat.
Què és notícia?
I si la setmana passada teníem amb nosaltres el president d'Ajudar Jugant, una associació de joc solidari, avui el tornem a tenir amb nosaltres.
Quina casualitat!
No va dir teníem, me'n vaig ja una altra vegada.
No,
em feu fora?
El teníem, avui també el tornem a tenir. Moltes gràcies, Marc, també, per haver vingut una altra vegada amb nosaltres.
Hola, és una cosa a la que m'estic habituant últimament els dilluns.
I res, el tornem a tenir aquí perquè aquest cap de setmana s'han celebrat les jornades que vam estar comentant la setmana passada i res, volíem saber que, com ha anat això, aquí, un breu resum d'aquestes jornades d'Ajudar Jugando.
Breu, genial.
Perfecte.
Doncs anem... Moltes gràcies, Marc, per...
No sé, inventa't una xifra d'assistència o alguna
cosa... Anem a posar-hi una miqueta més de salsinya.
De contingut, no? Posa-hi una mica més de contingut, va.
Aviam, al llarg del cap de setmana hem tingut, calculem, al voltant d'unes 4.000 persones que han passat per allà. Ha sigut un cap de setmana intens, sobretot per tots els que estàvem en tasques organitzatives. No podem donar una xifra de recaptació ara mateix, perquè tenim uns números molt aproximats del que hem anat comptant durant el cap de setmana, però hem d'acabar de tancar totes les xifres, donar-nos almenys 48 hores o el que sigui, però normalment triguem unes dues setmanes a fer pública la carta d'agraïments i la xifra. Ja recordem que tots som voluntaris i, per tant, com que no és la nostra feina, busquem els espais on dormir està sobrevalorat. A banda d'això, la valoració que fem així en calent, o que faig jo en calent, ha sigut un cap de setmana molt divertit, amb moltíssima assistència, amb bastantes innovacions, perquè la partida del Wings of Glory, per fi he après a dir-ho correctament el nom, hi ha hagut una conya tot el cap de setmana i jo anava dient pel walkie malament el nom de la partida... Va ser tot un èxit, va ser molt espectacular, t'hauries passat bomba, hi ha un vídeo meu dient amb la gorra de la Luftwaffe i vestit d'allò de... allò en plan de... Quiero Londres arrasada!
Imagina't.
Això, sí. Per Nacho, és supereducatiu.
Ei, Nacho. Jo en aquell moment estava pensant en el nostre excel·lentíssim senyor director.
Claro.
No, vam tenir un Kahoot nou amb preguntes prou divertides que el van portar l'Àlex Miret i el Joan, que són dos cracs amb el tema de l'animació, porten un No Name Channel, un canal de YouTube de vídeos. una subhasta presencial que va ser absolutament divertidíssima, i en els diferents apartats, la botiga, el bar, tot, sembla que apunta a les activitats, sembla que apunta que tenim un creixement. Ens falta veure si haurem aconseguit marcar el nostre objectiu, que era trencar la barrera dels 30.000. Llavors, com que aquí normalment fem vacances després de Nadal, suposo que ja fins l'any vinent no podrem dir aquí en antena què tal va anar la recaptació, però esperem, o jo desitjo que trenquem barrera.
Des d'aquí l'enhorabona a tota la gent que heu col·laborat i que heu estat fent això d'Ajudar Jugando, i que us ho vam mereixer un bon descans.
Bueno, ara ens queda tancar l'any, que és, és la jugada quan montes, igual que suposo que els de Cal Temerari, per citar-ne una de les que té moltes activitats als Nadals, sí. Allò, l'any fiscal s'ha de tancar quan s'ha de tancar, i això sempre és un problema pels que fem activitats a final d'any. Però en qualsevol cas aprofitem aquests micros per recordar-vos que us podeu fer socis d'Ajudar Jugando per una mòdica quota de 20 euros l'any. A la pàgina web trobareu tot el formulari, i us recordem que tenim el local aquí a Sant Cugat i estem mirant d'organitzar cada cop més activitats per aquí al poble.
Molt bé, doncs l'actualitat seria aquesta. Moltes gràcies, Marc, per portar-nos-ho ben fresc.
Ah, per cert, perquè no sigui dit, en aquest programa vam comptar amb la presència d'algun gausac a les jornades.
Em sap molt de greu.
No, ho dic perquè així ja fem la falca i ja traiem els gausacs al programa i no t'has d'esforçar més.
Doncs mira, ara et fots, perquè també havíem de comentar que els gausacs han participat aquest cap de setmana a la manifestació
de
Brussel·les.
Tasques!
Amb pilars conjunts amb altres colles, i aquests cops, en comptes de ser conjunts amb allò que es fan pilars alhora, no, simplement els pilars estan formats per diferent gent de diferents colles.
Eren allò, un d'una colla a sota, no?, fent de...
Sí, sí.
El de baix, el baix era un...
Baix, segon, terç i enxaneta eren de quatre colles diferents.
Molt
a tots
bé,
els pilars.
Però això és bonic.
Era
així
preciós.
Així ves una barreja de camises guai.
Molt xulo, la veritat. Bé, veus? Dit això, passarem a veure aviam què ens depara l'actualitat. Ai, l'agenda de la setmana. Ui, l'agenda, som-hi!
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En aquesta secció, com sempre, intentarem donar-vos a conèixer totes les andances que les entitats de Sant Cugat faran arreu del país, que de moment sembla que alguna cosa faran. Aquest dissabte, per exemple, se celebrarà el darrer punt de trobada d'aquest 2017 de l'Escola de Música Tradicional.
Altre cop, músics professionals del panorama tradicional es donen cita al MUT de Torreblanca el proper dissabte 16 de desembre a les 10 del vespre.
Altament recomanable, i demà, dimarts 12 de desembre, dia clau pel quinto de Sant Cugat.
Aquest dimarts Cal Temerari ha convocat totes les entitats que han col·laborat i donat suport al manifest per tal de recuperar la festa de cap d'any que Cal Temerari organitza conjuntament amb el quinto de la ciutat, i se sabrà si s'organitza el mateix quinto o no.
N'estarem pendents, perquè a més també tenim alguna cosa que dir-vos després sobre això, perquè tenim una entrevista pensada i sembla ser que et trigarà una mica. Mm. Us recordem, de moment,
doncs,
que avui que... segueixen els assaigs de gitanes.
Sí, exacte. Cada dilluns i dimecres, a partir de les 10 del vespre, al vestíbul del Teatre Auditori de Sant Cugat. Recordeu que el darrer dia per apuntar-se és el 23 de desembre, és a dir, la setmana que ve, i que la ballada és el dia 10 de febrer, que aquest any Carnestoltes cau bastant d'hora.
Tenim pocs assajos i és important que tothom vagi a aquests assaigs, perquè, si no, després tot són presses. Ho recordem.
Doncs que si voleu aprendre a tocar la gralla, l'acordió o altres instruments tradicionals, l'Escola de Música Tradicional us espera tot el dia a la seva pàgina de Facebook, on hi podreu demanar tota la informació.
I sobre les altres entitats, dir-vos el que ja sabeu segur.
Doncs que l'entitat sardanista us espera al curs de sardanes que fan cada dilluns al vestíbul de l'Auditori a partir de les 8. L'Esbar el podeu trobar al carrer Vallès número 51. El grup Mediterrània assaja dimarts i dijous a la nit a l'Institut Joaquim Aplà i Ferreres. A la Casa de Cultura hi trobareu els dijous i divendres els bastoners a partir de les 8 del vespre. Els castellers, doncs, de moment, tenen una pausa.
Exacte.
Eh? Fins, no reprendran fins...
Febrer, març.
Ja ho avisarem, no patiu.
Sí.
Doncs, si
segur
voleu,
que ho avisarem.
Si voleu formar part de la família dels Diables, podreu trobar-los a diablesantcugat.cat.
I sobre els gegants, que els podeu veure sempre al claustre del monestir. Si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos al web de la coordinadora tradicionalsantcugat.cat. Anem un moment cap a la botifarra.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Fa dues setmanes, teníem en aquesta taula Julià Mastieri, membre
sí.
del Quinto de Cal Temerari i de la comissió organitzadora del Quinto de Sant Cugat, que també era fins ara la festa de cap d'any de la ciutat, vaja. I clar, ens vam posar el repte nosaltres mateixos de fer una entrevista o almenys tenir algun comentari de part de l'altra part del conflicte sobre la festa del Cap d'Any, que recordem que fins ara organitzava Cal Temerari i ara l'Ajuntament de Sant Cugat ha decidit organitzar-la de forma pública, de forma pròpia, és a dir, que sigui el propi Ajuntament que organitza la festa.
Mm.
Això Cal Temerari ho ha considerat una presa de la seva... gestió, en termes que han fet anar, ha sigut robar a les entitats una festa popular que ja s'organitzava de manera autogestionada, en base a uns criteris que el Temerari no considera correctes, en tant que s'ha dit per part de l'Ajuntament que això donaria uns beneficis a la ciutat i que donaria feina a gent que no en té durant aquest cap d'any, negant que hi hagués qualsevol pèrdua econòmica, i que el Temerari alhora diu que això reverteix, o sigui, implica que l'entitat deixa rebre uns diners que li són importants pel seu dia a dia i que a l'hora de donar una festa popular amb uns criteris de sostenibilitat i de forma d'oci renovada i sense actituds masclistes, amb preus populars, bé, tot un seguit de coses que ja hem sentit més d'una vegada. I volíem saber també quina era l'opinió quin eren els arguments de l'Ajuntament per l'altra banda. No hem pogut trobar-ho, no hem rebut resposta, hem demanat a l'equip de premsa de l'Ajuntament i de Cultura, sobretot, si hi havia opció de tenir una entrevista, o ja, potser no amb Carmela Fortuny, però sí amb algun tècnic de l'Ajuntament que s'encarregués d'això, i no hem tingut resposta.
Un moment, doncs, encara estem esperant si finalment podrem tenir la versió per part de l'Ajuntament, no? d'aquests fets, del que ha passat.
Quina Home, jo personalment que crec que seria prou interessant que tinguéssim una segona versió, és a dir, vam tenir en Julià Mastieri aquí, que ens va explicar quina era la posició de Cal Temerari, i de fet vull recordar que ho va fer amb bastanta transparència i amb, bueno, de manera raonada, i la veritat és que sent una cosa que afecta una de les festes i celebracions que sí que són data assenyalada i que sí que Cal Temerari ha fet una aposta important per un model dins del que eren les entitats, que un altre tema és si tenia o no tenia suficient suport, si tenia, però en qualsevol cas era un acte que s'estava organitzant des d'una entitat del poble, a la que jo no tinc cap mena de problema en dir, em sembla que només hi havia anat una vegada, pròpiament dit.
A on?
A la festa del Cap d'Any que organitzava Cal Temerari. Vull dir que no és que estigui defensant una cosa que digués no. A mi em sembla que, com a mínim, seria agradable i seria seriós que, si no volen donar cap mena d'explicació, jo ho entenc perfectament, si no volen o els hi fa respecte que hi pugui haver, doncs, un acarnissament, cosa que tampoc considero que anem a fer. Jo, personalment, tinc preguntes, igual que les teníem amb en Julià, i amb total tranquil·litat les vull plantejar, i crec que és totalment assenyat que ens responguin mira, doncs no entraré. Ara, que sí que agrairia és, com a mínim, dignar-se a declinar la invitació.
Exacte, no? Que et diguin, no, mira, doncs finalment no hi haurà, per part nostra, doncs no volem dir res, ni ens neguem no, però no volem fer cap mena de declaració sobre aquest tema. Com a mínim que t'ho diguin, no estiguem aquí esperant que finalment algú ens dongui, no, una resposta, o que puguem, si més no, parlar amb algú que ens dongui la versió de l'altra part, perquè exacte. Jo penso que és important tenir les dues visions, la d'una banda i de la de l'altra. No, vull dir, és que no ens podem quedar només amb una.
I a més, principalment el que m'interessa és escoltar la seva versió. I després, igual que amb en Julià, tinc algunes preguntes, però no hi ha una voluntat de carnissament, no hi ha una voluntat d'enxament, ni tan sols un posicionament
pròpiament
dit. No,
jo penso que simplement que ens donin l'explicació del per què ells han pres aquesta decisió aquest any, per què es fa això, per què heu decidit ara de cop i volta fer-ho.
I això sí, que els oients després prenguin la seva opinió.
Exacte, llavors cadascú, evidentment, però jo penso que és important que donin resposta, no?, al per què aquest any han decidit fer-ho diferent.
Doncs justament això és el que volíem dir. Seguim a l'espera. També sabem que els temps de la política són uns, que no els controlem nosaltres, que a més hi ha campanya electoral, que deu estar tothom molt empainat, tot això, podem excusar-ho de qualsevol manera, ens hi venim sense cap inconvenient. També sabem que demà hi ha l'última... Digues, Marc.
Personalment, per fer una declinació, o fer un comentari, o fer un... Estem, vull dir... Puc excusar-ho fins a un cert punt. És a dir, a nivell polític ho puc excusar perquè estem en campanya. El tècnic no fa campanya. El tècnic
no,
és tècnic.
Clar.
Una altra cosa és que hagi rebut ordre de prioritats d'un altre, però per dir ara mateix no podem o anem molt enfeinats, dos setmanes són dues setmanes. Jo entenc els tempos, però és una de les coses que sempre he criticat de qualsevol administració o qualsevol empresa. Vull dir, jo treballo en una empresa, jo trigo dues o tres setmanes a respondre un email i se'm cau el pèl. Per tant, puc entendre-ho, tothom va molt enfeinat, però una resposta personalment crec que seria de rebut.
Home, jo també és el que jo crec que s'hauria de fer, si més no, perquè suposo que com jo o com tu o com la gent que ens escolta, doncs suposo que volen saber, no? La versió de l'altra
banda. Ens agradaria, bàsicament
saber
una mica
què.
El tema.
No,
ja està, no crec que haguem d'allargar més.
No, ja
està. Jo només volia afegir això, no? Que entenem totes les situacions i que demà hi ha l'última baula per part de Cal Temerari sobre la decisió que prendran amb el quinto i el cap d'any, i suposo que a partir d'aquí l'Ajuntament també tindrà totes les seves paraules, totes les paraules de tothom, i poder expressar les seves sabent amb totes cartes sobre la taula, això no hi ha cap problema, o sigui que seguim a l'espera.
Molt bé.
Jo ho seguiré intentant, i parlant per la meva banda com a director d'aquest programa, diguéssim, ja veurem.
I em sembla bé, eh?
No remorse, com diuen els anglòfils, i no hi haurà rencor de cap manera, no hi, o sigui, si no passa, no passa. No passa res. Bueno, dit això, anem a veure què ens ha portat la Bet avui. Som-hi!
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una burra ciega, ullà, ullà, crompo una burra ciega.
I què tenim avui, Bet?
Una cançó preciosa per arrencar la secció. A mi és que no em canso de reivindicar-ho.
És boníssim, ens encanta.
Doncs mira, avui us porto, continuant amb els balls que porten un element, val? Avui parlem del ball de forques de Nàlec.
Nàlec, on és Nàlec?
Us explico, us faig un poc d'història del vilatge abans de parlar del ball. Val? Perquè si no, per situar-nos. Sí, clar, ho deixes anar així.
Jo ara mateix confesso que no tinc ni idea d'on és.
I jo tampoc no sabia on era. Per això he decidit anar a fer una cerca, perquè dic...
Nàlec o Nàlec?
Clar, no porta accent, per tant deu ser Nàlec, no? Perquè no porta accent a l'A.
Busca-ho,
però jo crec que és Nàlec, eh?
Nàlec.
Sí. L'origen d'aquest poble comença amb la construcció d'una torre de defensa que més tard es va convertir en castell, cap a l'any 1079. El castell pertanyia al monestir de Ripoll i cap al 1082 fou assignat com a dotació del monestir de Sant Pere el Gros de Cervera, antic priorat filial de Ripoll. A veure, aquest poble està situat a la riba esquerra del riu Corb, que ja us puc dir com, perquè potser no sabeu ni on és el riu Corb, que també és possible. Va. I es troba a 487 metres d'altitud.
Amb aquestes informacions, porra, on comarca on es troba Nalec?
Jo és que lamento, però no em veig amb corda contraria l'Avet. L'Avet ha dit que no en tindria ni idea i, per tant, ho sàpiga o no, jo... Assumiré que no ho sé.
Una mica, t'acabo de donar unes pistes. T'acabo de donar les pistes dient que el castell aquest pertanyia al monestir de Ripoll i que fou assignat més tard com a dotació del monestir de Sant Pere el Gros de Cervera, antic priorat filial de Ripoll. T'estic donant una pista, no? O no?
No. Sé on queda Ripoll, però a banda d'això...
Urgell, penya. És de l'Urgell i és re guapo.
És molt bonic el poble.
Que, doncs... És que Urgell, per ascendència materna, jo em quedo amb l'Ala Urgell. La resta està a baix.
No, doncs, escolta'm, algun dia para aquí, en aquest poble, que...
No puc. Ma mare em va ensenyar que la Seu d'Urgell és el millor del món i ja està.
Ja, d'acord.
La mama té raó sempre.
Sí.
I porta croquetes.
Bé, seguim amb la història de Nalec. Posteriorment, després d'haver estat antic priorat filial de Ripoll, a mitjan del segle XII, per una permuta amb Ripoll, va passar a propietat de Vic, fins a la desaparició de les senyories. Quan el canonge Ramon d'Anglesola fou elegit bisbe de Vic l'any 1261, Berenguer de Jorba li reté homenatge pel terme i el castell de Nalec que tenia en feu. De l'antic castell gairebé no en queda ja absolutament res i algunes cases del poble es construïren sobre les ruïnes d'aquest. I això es pot apreciar en les magnífiques arcades dels baixos d'aquestes vivendes. Per tant, podem encara apreciar una miqueta les restes d'aquest castell. Mm-hmm. És el poble més petit de la comarca de l'Urgell. El seu terme municipal té 9,34 quilòmetres quadrats.
Com una caseta petita?
És petitó. I limita amb els termes de, això és el més divertit, Verdú, Vallbona de les Monges, Ciutadilla i Rocafort de Vallbona. Vull dir que déu-n'hi-do, Quatre llocs, tens quatre...
Està rodejadíssim.
Les serres del seu sector sud separen les conques del riu Corb i el riu Maldanell. I la major part del terme es dedica a l'agricultura. Encara que hi ha una zona de bosc, de pins i alguns terrenys erms. És un lloc de caça abundant, sobretot de conills, llebres i perdius. Encara hi caça.
Aquí s'està començant a covar un bon caldo per un ball de forques.
Doncs,
hi ha besties que a l'escola enforcar.
Exacte, conills, llebres i perdius, per exemple. En els boscos de la vila s'hi troben encara algunes trinxeres que van fer els presoners de la Guerra Civil espanyola per amagar-se dels enemics. De fet, es creu que hi havia trinxeres per tots els boscos de Catalunya, que anaven des del mar fins als Pirineus. Vull dir que segurament no deu costar massa trobar-ne algunes més. Doncs bé, ara ens hem situat ja en aquest indret, que és Nalec, i doncs parlem del Ball de Forques en si, que és un ball que ha estat reprès per l'Associació Juvenil de Nalec. Imagineu-vos, és un poble petit i té una associació de joves que són una passada. Vull dir que organitzen allò, vinga! És un ball rodó que es balla amb forques, evidentment, el diumenge de la Festa Major en honor a Sant Jaume. Per tant, és el 25 de juliol.
Amb la fresqueta.
Exacte. L'any 2009 es va fer aquesta crida. Això va ser la gent del poble. Ens agradaria recuperar el ball de forques de Nalec. Per fer això, necessitem fer un grup de gent que vulgui aprendre el ball per poder-lo ballar a la Festa Major de l'any vinent. La gent que es vulgui apuntar ho va fer a través d'un correu electrònic i, de fet, la seva premissa era: animeu-vos, això serà la bomba. Això era l'any 2009, que aquest grup de joves de l'Associació Juvenil de Nalec va proposar que es recuperés aquest ball de forques perquè s'havia perdut. Doncs bé, efectivament, l'any 2010 es va recuperar aquest ball. Es balla a la plaça de l'Església i, evidentment, es balla doncs, el diumenge de la Festa Major, que és el cap de setmana que és més proper a Sant Jaume, que és el 25 de juliol. El ball es balla en formació de rotllana al voltant d'una pila de palla, que això és el que és més curiós, perquè tens un element que el portes a la mà, però després n'hi ha un altre que també l'utilitzes, no? Que també forma part del ball. Encerclant la palla, els balladors i balladores, amb una forca a la mà, ballen avançant en rotllana, un darrere l'altre, o bé amb uns moviments endavant i endarrere, encarats cap al cercle del... cap al centre del cercle, perdó, simulant la recollida de la palla a l'era. Al final del ball, balladors i balladores llencen la palla a l'aire amb les forques per escampar-la arreu. És una dansa d'execució relativament senzilla, no és massa complicada, que fa que pugui ser ballada per gairebé tothom. Aquest és l'avantatge, no? Perquè qui la balla, doncs, tant homes i dones i qui vulgui s'hi pot apuntar per ballar-la perquè és molt fàcil. Va acompanyada a nivell musical per gralles i timbal. I el vestuari que porten els balladors és uns pantalons texans o de pana, perquè de pana potser ara és més difícil trobar-ne, que no, perquè no sé què ha passat, que la pana ha desaparegut.
Sí.
És com un misteri, eh? D'aquí a aquí és molt de moda la pana, però ara tothom porta texans i trobar pantalons de pana és difícil. No, ni jo fa anys que no em veig.
A la foto que tenim aquí del ball és un...
Sí, tots van amb texans.
Tots van amb texans i és pertanya de vetes.
Exacte. Porten una camisa de quadres, tots, val? Un mocador al coll, espardenyes, barret de palla, forca i faixa. És de la indumentària...
De pagesot.
De pagesot modern, perquè van amb texans.
Exacte.
Perquè, clar, els pagesots d'aquella època anaven amb pantalons de pana. O pantalons del que tinguessin, del
Exacte.
Que fos.
Del que hi hagués.
De fet, la història i la transformació d'aquest element la podem seguir gràcies a Joan Amades, perquè va recollir, home,
gran amic d'aquest programa.
No, no li hem dedicat mai ni un sol minut.
No.
Aquestes doncs, temporades seguides.
Joan Amades recull aquest ball on el costumari català, evidentment. D'ell en diu, com que aquests dies feien festa en honor del sant, se'ls podia retardar un xic la feina i llavors tenir dificultats per netejar el gra a l'era per manca de vent. Eren aquells moments que ballaven el típic ball de les forques, un ball característic d'aquesta època de l'any. Per què? Doncs perquè com que no feia vent, utilitzaven el ball de forques per separar el gra de la palla.
Ah,
veus?
Un ball utilitari.
Un ball utilitari en aquella època.
Clar.
Avui en dia Antes. Això ja no té sentit. Val? Doncs bé, com dèiem, va ser a través d'aquesta associació juvenil que van decidir recuperar-lo. Doncs simplement per preservar un ball que antigament havien ballat els pagesos de la població i que el ballaven a l'era un cop acabades les feines de la batuda dels cereals. Això va ser posteriorment, eh? Es torna a ballar des de l'any 2010 i el so de la melodia és curiós perquè és el ball de Sant Ferriol. Per tant, no han buscat una melodia pròpia, sinó que ja n'han utilitzat una.
Clar, perquè suposo que no haurien saber quina melodia
segurament
tenia.
No, perquè com que això es va perdre en un moment donat,
home,
doncs...
Però amb lo bé que anàvem...
Ja, què vols dir?
Ja hi hagués sigut la cirereta final, no?
El tenir una allò música, pròpia,
música
no?
pròpia.
De fet, suposo que en la documentació que, que van trobar o que van cercar, doncs no hi era. I la veritat és que no podien averiguar quin tipus de música era. Per tant, doncs van utilitzar ja una melodia que està feta, que és el ball de Sant Ferriol.
No, vagi per davant el meu respecte, eh? Jo no hauria tingut que anar-se'ls a fer aquesta feina, però...
Tampoc saps ni on és l'Urgell, o sigui, imagina't.
Per tant, exacte.
Ara saber on era, sí.
Saber on era, sí, però...
Però no ho puc dir públicament.
Val, d'acord. Per tant, l'altra cosa són l'altre element que hi ha en aquesta dansa, que són les forques, val? Que normalment estan compostes per 2, 4 o 5 pollegons, que hi diuen, que són les punxes, podem dir, de les forques. Val? Ja pràcticament avui en dia no se n'elaboren de forma artesanal i la tradició del forcaire s'ha perdut, perquè abans hi havia un forcaire, una persona que feia forques i que es dedicava a fer això i prou. Doncs ara els participants ballen amb les forques que les famílies del poble conserven a casa seva. Per tant, aquestes forques tenen molts anys. La indumentària no, si tu vols, però com a mínim un dels elements d'aquest ball té molts anys, que són les forques. Per tant, esperem que aquestes forques els hi durin, perquè si les trenca no passa qualsevol cosa. Bueno, suposo que el poble n'hi haurà. Al ser un poble de tradició agrícola, doncs suposo que en altres cases n'hi poden haver. Però avui en dia és complicat.
I a més van buscades. Jo
no és fàcil,
havia
no?
estat en una colla de diables que sí. Es deia forques de Can Déu, i la massa característica de les forques de Can Déu són forques precisament de moure la palla. I no és senzill trobar-ne d'antigues, però en un moment acostumen a ser de fustes bones, a més, moltes d'elles, les que no estan corcades, evidentment, no estan Algunes d'elles havien quedat fins i tot amb fusta premsada i són molt resistents i són cares.
A part d'això, i a més és el que dèiem, que ja no hi ha forcaires, ja no hi ha gent que es dediqui a fer aquest, no?, forques, i per tant, doncs, és complicat trobar-ne. Sí, suposo que si en trobes d'antigues, doncs això que tu dius, pagues gustiganes, com si diguéssim.
Doncs...
Vet aquí, aquest és el ball que us he portat avui i la situació geogràfica d'on es balla el ball de forques de Nalec.
Déu-n'hi-do el viatge que ens sol fer cada setmana a la Bet, ens porta llocs bastant indòmits.
Intento buscar llocs que no coneixem i que, a més, doncs, hi trobem alguna tradició ballada, que també està bé.
Ens agrada. Mentrestant, nosaltres fem una petita pausa de publicitat i de seguida tornarem, perquè avui, després de la publicitat, us portarem metall del bo. Aviam què es vol dir això. Fins ara!
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat. Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat. Actualitat, cultura, economia... Busca't, et trobaràs. Cugat.cat. La vida és local.
Les tradicions són part de les nostres vides. Les festes de Nadal ens porten il·lusió i alegria. Un any més, Assegurances Catalana Occident vol ser al vostre costat durant aquestes festes, assegurant-vos benestar. Assegurances Catalana Occident et desitja molt bones festes.
Cugat.cat et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
Al Nitrat anem una mica... desafinats.
Avui al Nitrat us volem portar en un viatge cap a les profunditats de la música folk. Si la setmana passada us portàvem la crema i tot el que és el resum del millor recull de la música folk en català, i contràriament al que us poguéssiu esperar, aquesta secció ha perdut totalment la xaveta i avui obrim les portes de l'infern, no per portar-hi els diables, sinó per invocar a Satanàs a ritme de metal folk.
O sigui, els diables.
Exacte.
Olé!
For you to tell a truth most dire. There lurks a traitor in our midst who has invoked the captain's ire. Don't deserve no mercy.
Hailstorm és un grup escocès que barreja el metall més estrambòtic i que ens ha fet aixecar les banyes en l'aire bastant fort aquí i rapidíssim els tres.
Per fi una secció de desafinats amb ritme.
Doncs això, doncs aquest grup que té la temàtica pirata amb un so més aviat de patxanga. Dins del metall es consideren que són com el reggaeton del metall, i ens agraden molt. Són el grup amb més projecció ara mateix dins del món del metall del folk metal, que es coneix en concret, i molts dels temes que tenen són propers als shanties, la cançó pròpia dels mariners anglosaxons, que té també reminiscències a música celta i és molt coneguda tant a illes britàniques com a Amèrica del Nord. Un dia en parlarem dels shanties, perquè... quan vam anar a Londres, amb els castellers se'ns va acudir anar a veure un espectacle de música tradi anglesa.
Va patar el cap.
Sí, és molt diferent a la música celta i m'agrada molt. No ho podem comparar amb les habaneres, perquè les habaneres es feien al port i els shanties es fan a l'aigua.
Ja hi ha
és una petita diferència.
Sí.
Perquè sobretot els marins anglesos passen molt de temps fora, fora dels vaixells, perquè anaven a caçar sobretot coses que estan molt lluny de la costa. Llavors es passaven com mesos allà i molts de xantis es van fer sobretot els viatges entre Anglaterra i el... i als Estats Units. Us estic explicant això perquè és folk, i el folk té una tradició i va al metall, doncs mira, perquè aquests tios són d'allà.
D'acord.
Són escocesos i fills de mariners.
Molt bé.
Com veieu, el so és una bogeria constant amb acordions, violins i trompetes. Sí. I som l'únic grup que he sentit ara de moment, un grup de metal que tenen trompetes.
Hòstia, sí, perquè normalment no em porten.
No, no em porten.
No. Molt elèctric.
Estic intentant fer memòria, eh?
Sí, i tot va sobre...
Memòria, bueno,
una altra cosa són els organillos
Sí, no. Parlem de ben reals.
Parlem de trompetes,
sí.
De...
I tots els temes van sobre el Quali Pirates, tot el disc, tots els discos, tots.
El Quali Pirates?
Tot.
Com mola.
Sí, sí,
és un tema que dona de si, eh? Sí, una festa amb mariners és...
Però és que a més, o sigui, des del 2007...
El que n'ha viscut una no l'oblida.
Des del 2007 que només canten això, ja tenen 4 discos, és una animalada. I els seus concerts són molt bèsties. Perquè us feu una idea, o sigui, jo he vist 10.000 persones a un concert asseure a terra i posar-se a remar al ritme d'una cançó seva.
Que fort. En sèrio?
Sí, van aconseguir, i ningú anava borratxo.
Oh, flipant, i a sobre això.
Els músics, la resta, no, el públic no.
Aquests són els primers, com si diguéssim.
A veure. Sobre la mateixa temàtica, anem a pel següent grup, a cap a un dels llocs amb més heavy metal del món. Anem a Finlàndia.
Ui.
Aquesta també està agradant molt.
Aquests molen molt, aquests, eh?
Korpiklaani.
Avui aquesta secció li encantarà al nostre patrocinador, creu-me.
Exacte. Amb la seva cançó Vodka, d'un dels discos...
Vodka.
Ara no veig no recordo el disc, però vaja, que els països... Digues.
Aquí endevino de què va la cançó.
Espera.
No, de vodka.
Es diu vodka?
Per això.
La beguda més consumida, més amunt d'Hamburg. I més a l'est de Poznan.
Sí.
És genial. Els països escandinaus, que doncs, són el Copiclània i Finlàndia, són ara mateix la zona del món amb més grups de metall del món.
No m'estranya.
La proporció de grups habitants és la més alta del planeta i per tant són prolífics en totes les tendències i el folk metal n'és una d'elles. Els finesos Korpiklaani són com els més reconeguts en aquest camp d'aquella zona i ja són com els més seriosos que els anteriors, ja s'ho tenen com més cregut. Mm-hmm. Després també uns altres que directament ja creuen que són descendents dels vikings i fan aquestes coses, però ja us ho ensenyaré. Nascuts el 1993, no fan un disc fins al 2003.
Ho va trigar una mica, eh?
Sí, no sabem què van fer entre el 1993 i el 2003.
Veure, busca. I vinga,
possiblement, al moment quan se'ls va passar la ressaca van decidir fer el disc.
En aquella època actuaven com a màquina llevaneus amb els amplificadors.
Exacte. Justament el 2003 és el moment d'eclosió de festivals de metall arreu del món i és on el folk metal surt de la cova, que estava reclòs juntament amb tot d'infinitat de subgèneres, o sigui, no he vist cap gènere musical que tingui més subgèneres com el metal. De tot, o sigui, qualsevol grup ja és un subgènere en si mateix.
Bàsicament en 2003 és quan es comença a notar el canvi climàtic a Finlàndia, no són tan necessaris els llevaneus i per tant poden començar a enregistrar els discos.
Exacte.
Fantàstic tenir-te, Marc, com analista. Ja veieu que però que la sonoritat barreja instrumentació tradicional amb doble bombo, que és molt de death metal, i temàtica de vikings, guerrers, paganisme i camaderia heavy. És a dir, són com els skinheads del metall.
Toma, pues molen.
I després analista sóc jo.
A més, el que fa molta gràcia és això, no? Els d'abans d'on eren?
D'Escòcia.
Bueno, ja anem tirant amunt, eh?
Ja anem tirant amunt.
Anem tirant amunt perquè aquesta gent, clar, o ho fan això o s'avorreixen molt, eh? Perquè allà és molt xungo viure, eh? Que fa molt fred. I necessites doncs, coses d'aquestes.
Mira, Bet, no t'ho puc rebatre perquè és totalment cert, perquè a més ara tornarem a baixar un altre cop a les Illes Britàniques perquè anem als orígens del folk metal amb el grup Skyclot.
We'll be right back.
El 1990, la banda anglesa Skyclot va fabricar un disc anomenat The Wayward, impossible de dir, The Wayward Sons of Mother Earth, un dels primers acostaments cap a la música pagana des del heavy metal, on per primer cop s'hi podia escoltar violins i altres timbres tradicionals amb un disc de heavy metal, amb una sonoritat a cavall del metal més clàssic i el black metal, una gent que començava a raspar la veu d'aquesta manera, després de que Ozzy Osbourne, l'any 70, no sé si us sona aquest senyor,
sí,
el que menys arrepenats, comencés a... O sigui, traguessin
el seu black metal. Famós per altres coses, també, però...
Ja, però... Aquesta m'agrada molt.
Però això de que menys arrepenats, saps?
Té un punt pijo raro.
Podem
menjar un Frankfurt, no? Et menges un repenat, ja, amb zumbado, i no ho facis, pobre bitxo. Aquest va ser com el primer grup que va posar aquestes coses. Justament als 90, després, quan sortirien tots els grups com... el Captain Guardian i tots els grups de power metal que feien versions de Senyor dels Anells. És a dir, que ja estan començant a posar un toll d'aigua, un brou de... temàtiques fantasioses dins dels discos, i la música celta també, doncs, si ja dèiem això. Però tot i això, el disc, o sigui, aquesta és l'única cançó que hi ha en tot el disc que sona així, la resta és heavy metal clàssic. El primer disc 100% de folk metal trigaria uns 5 anys en arribar, i a través d'un grup, ara ja sí, irlandès.
Wow.
Som-hi. El 1995, el grup irlandès Cruachan publicava el seu primer disc, Tooth na Gael, que barreja directament el black metal amb instruments tradicionals. És que hi ha un moment que canta, crec que no sé si és ara, pugeu.
Ara. Amb la meva colla tinc, em podien contractar, tio.
Exacte. No s'entén res.
Encara la tens prou maca.
Gràcies,
o sigui, és un dels primers discos on no s'entén res, perquè és la gent que ve del punk, però que després passa cap al metall i comencen a fer aquestes coses.
Que dius, si fos una rata? Exacte.
Això és el que identifica més el black metal, i aquests són els primers que van barrejar-ho directament tot el disc amb la música més celta. Clar, de fons se sentia una guitarra que feia un ritme de reel clàssic irlandès.
Sí.
Però a mi hi havia el bateria, hi havia tot això després, o sigui que realment és un disc de metal, però és que hi ha irlandesos a sota fent d'irlandès.
És que, vale? De fet, a mi em poses aquells que ballen d'aquella manera.
Sí, els tap dancers, sí.
Els aquests, i els poses a sobre d'aquí...
I pot passar alguna cosa.
I pot passar alguna cosa, sí. Trobo.
Doncs sí, hem anat una mica...
Perquè el ritme hi és.
Perquè veieu una mica la temàtica friki que hem anat agafant. Hem començat amb cançons d'alcohol,
sí,
bàsicament.
Sí.
Hem passat del cançons d'alcohol i pirates a cançons d'alcohol, vikings, guerrers i alguna cosa fantasiosa.
Sí.
Seguim una mica amb el tema festiva. Hem passat al grup aquell anglès que bàsicament parlaven de coses paganes, és a dir, celtes i aquestes coses.
Sí.
Aquests ja van una mica més endins i invoquen directament...
Satanàs?
No, déus celtes de la mort. Sí, és una mica estranyot. Però ja han format el moviment de folk metal a Xelogordo, i ja teníem muntat aquest moviment musical, i per acabar, ja, perquè veieu el... Hem passat dels primers, que són del 2005, del 2007, els Copy Clan i 2003, aquests que són del 90, aquests que han sonat el 95, i ara anem a uns que ja van per lliure i són ja com el referent clàssic del folk metal, i que és el més friki que hi ha ara mateix, i són molt bons. Arkona, de Rússia. Foli. Arkona, hereus directes del Ruf de Novgorod, embrió de la pàtria russa fundat per vikings suecs que van viatjar des de Sant Petersburg fins a Bizanci entre els segles 9 i 12, que va ser l'època daurada dels vikings i de la fundació de Rússia. Són aquest grup de sonoritat espectacular i posada en escena de passadíssima de voltes. I van vestits de...
De què? De vikings?
Del segle X a l'escenari, amb pells i coses. Jo els he vist tocar aquests tios a 40 graus.
Amb les pells?
Amb les pells.
Mare de Déu, senyor.
I la dona aquesta fotent uns crits per allà a l'escenari i tothom tornant-se boig.
O sigui, aquests els haig de veure.
No, o sigui, si mai apareixen per aquí sota, crec que venen al gener amb un altre grup que canta una altra dona, que canta igual de dimoni.
Ja, busquem entrades.
És molt recomanable. Doncs es van fundar el 2002 i encara avui dia segueixen en actiu per tota Europa, jo els he vist aquest estiu mateix, transportant doncs, temàtica pagana i folk, a més de l'essència russa, amb instrumentació més clàssica del metall, amb acordions...
Sí, és que sortia on sonava un acordió, que era per flipar, no?
Balalaiques.
Sí, també sonava.
De tots.
És que és increïble, perquè tens un poti-poti d'instruments aquí al mig, i a part les veus, no? Que dius,
i a més incorporen una cosa nova del death metal, del folk metal, que és barrejar-lo amb el death metal, que és aquesta transició que fa de tenir una veu normal, de fer un cant així semi-tradicional...
Aquell altre més, no?
El cant gutural. Exacte. Això és el canvi que fa la barreja amb el death metal, i és l'eclusió final. Ja és, o sigui, els fans del folk metal han trobat el seu grup preferit, que és aquest. O sigui, amb molta diferència.
És que no m'estranya, eh?
Bé, jo ho deixo aquí. Crec que ja no puc superar més els desafinats, per tant, crec que no faré més desafinats d'aquí fins a final d'any.
Sí, home.
Sí.
Bueno, total, ja...
És mentida, no? Però
he arribat a... Ets mentider, però...
He arribat a dalt de tot.
No, estava pensant, dic, s'ha de tenir valor. Es curra un desafinats i a sobre ja s'agafa vacances.
Sí, diu, ja, com que aquest ja no em puc superar un altre, ja... Doncs,
no,
ja
aviam, penseu que això és el millor que us portaré, perquè a partir d'ara us portaré xantis i coses que canten senyors barbuts amb panxes molt grosses, amb vaixells podrits, vull dir... Perdre una mica.
Va, no passa res. Sempre podem recordar aquests desafinats d'avui, dient-li al Pablo.
Però si voleu...
Refresca't la memòria.
Jo, si voleu, cada vegada que faci una secció d'aquestes, al final us posaré una cançó d'aquest tipus i ja...
Fantàstic. Ja està.
I així ho arreglem tot,
d'acord? I així ho arreglem tot plegat, sí.
Vale, doncs, res, anem a fer ràpidament a cap a les bèsties, perquè hem obert les portes a l'infern i algú les ha de tancar, no?
Vinga, va.
Salut, va, Marc.
Quina bèstia.
No, jo què sé, és que ens està agradant... Avui estem bailongos, està molt bé això.
Home, va, Marc! Avui portem música amb ritme.
Exacte, què ens portes avui, noi?
Doncs mira, així avui d'entrada, una cosa especial.
Especialeta.
Especialeta, bé, tinc ganes de felicitar a dues persones.
Foli.
Tinc ganes de felicitar a dues persones. Una d'elles és un nou bailet que se'ns ha incorporat en aquesta vida, que es diu Drac.
Drac! Qui és el Drac?
És fill d'una amiga i que el volia felicitar, aprofitant que el nom i la secció. I l'altre és el fill d'una altra amiga, que avui és el seu aniversari i acostuma a dir-li el Dragoncito. Llavors, era pertinent felicitar-los els
dos.
El Marc... dispersant amor per tot arreu, moltes gràcies. Què ens pots, va?
Doncs avui us porto una cosa que m'ha fet molta, molta, molta gràcia, perquè jo coneixia aquesta fira. Bueno, jo coneixia el mostrari del bestiari, però no coneixia la Fira del Gall. La Fira del Gall és una festa que fan aquest cap de setmana vinent, el 16 i 17 de desembre, a Vilafranca del Penedès, que Vilafranca del Penedès fa molt temps que tinc estudiat que és un lloc on saben fer uns maridatges espectaculars perquè tenen un vi decent i llavors van fent festes i barregen el que sigui amb vi.
Fan coses.
Sí, no, dir, això ho tenen.
No, i ho fan molt bé. Jo la veritat és que he trobat allà sessions de maridatges de jocs de taula amb vi, jazz amb vi, formatge amb vi, i en aquest cas doncs fan la festa del
gall,
la Fira del Gall, i si us ho mireu, evidentment, hi ha un gall, una forquilla i una
botella
de vi.
I una
ampolla
de
vi. Vale? Vull dir, són una gent que no et menteixen i tenen les idees clares. De fet, pel Desafinats, a l'Eno Jazz, et recomano que fem una escapada.
Doncs mira, no et diria que no pel tema del vi. El jazz,
que porta't una gravadora que igual ens oblidem de la meitat de l'avent.
Una cosa que també m'ha dit Marida, n'han vist els castells, però no fan els castellers, ho fan el públic.
Home, normal.
Cosa que s'agraeix bastant, perquè cinc coses de Sant Fèlix Tete no s'aguanten, eh?
No, però està molt bé. Aquests elements els hem d'anar estudiant. Els castellers sobris, perquè han d'anar a treballar, i la resta ja, si de cas anem fent amb el vi, ja anem passant les hores.
Sí, perquè total, tampoc no ens hi posem allà, perquè no hi cabem, no hi entrem allà dintre, perquè no hi cap ni una agulla, doncs nosaltres a fora.
Bueno, va, Marc, fot-li.
Em podríeu prendre nota aquí. Bé, sí. El cas és que aquest any s'organitza, com des dels últims 20 anys, la edició número 21 de la fira o la mostra de bestiari de ploma.
Oh, com m'agrada
així, això. Tal qual. Llavors, el que fan...
T'ha quedat molt bé, Xobet. Ha fet un crit de... Ara fa una gran explosió i s'ha contallat.
S'ha contingut. Després d'un Desafinats metalero, avui no t'havies de... Bueno, el cas és que faran la mostra del bestiari festiu de ploma i... El programa d'aquest any és una mina per fer seccions, el que queda de trimestre, vull dir, pel trimestre vinent. Perquè les figures del bestiari festiu participants són l'Àliga de Tàrrega i l'Eixideta de Tàrrega, allà a l'Urgell.
Ploma.
Farnaca i Farnaqueta de Cambrils.
Ai, com m'agraden aquests.
És que jo dic, els noms són supercucos, els noms.
Són cuquis,
els anirem desvetllant perquè no els hem preparat tots. A més, tampoc teníem tant temps, per tant retallarem. Però... El duc de les Roquetes, del Garraf. El gafarró de Premià de Mar. És que són com noms molt adorables.
La veig s'està enamorant.
Sí, sí.
M'encanten.
El mussolot del campanar de Vilafranca del Penedès. L'àliga del barri Sant Julià i l'àliga tramuntana de Vilafranca del Penedès. I el gall Tomassot i la gallina ballarica.
Però el gall Tomassot i m'encanten.
De l'Alt Penedès. Aquests dos últims...
Els has de portar tots, Marc.
Aquests dos últims són els escollits d'avui, perquè són els anfitrions.
El gall Tomassot.
Sí. Ara us en parlo.
Com
però
mola,
el programa d'actes, perquè el tingueu en ment, això es fa el dia 17, si no recordo malament, a les 10 fan la plantada del bestiari a la plaça de la gastronomia, allà al recinte firal del Parc de Sant Julià. A les 11 tenen el port amb el xumet, que és bueno, la gallina ballarica, un dels costums que té és que recull els xumets dels nanos i els hi dona un dolç a canvi de que es desprenguin d'aquest obsequi que tenen tan arrelat a les seves conductes. A les 12 comença la cercavila del bestiari festiu de ploma, que surten des d'allà a la plaça de la gastronomia i se'n van per Avinguda Catalunya, carrers d'Hermenegil Clascar i de Sant Bernat, plaça de Sant Jaume I, carrer d'Escudellers, plaça de Constitució, carrer de la Parellada, de la Palma i de Sant Joan, plaça de Sant Joan i, finalment, a la plaça de la Vila,
és el...
on s'espera la ballada de lluïment.
És el cercavila típic de Vilafranca.
Sí, és el...
Típiquíssim.
Però bé, ja que hem de parlar d'aquestes dos bèsties, comencem pel gall Tomassot, que és un dels anfitrions.
No dic res, eh? El Pablo, o sigui, és una de les persones que més nervioses es posen amb el tema del temps.
Bueno,
que queden dos minuts.
Bueno, doncs... Ah, l'anecdotaria és el... Bé, és una bèstia de fibra de vidre, feta del 2001, pesa 55 quilos, per tant entra en categoria peso pluma, mai millor dit. És obra de Dolors Sans i té una llargada de 2,5 metres, amplada d'un metre 10, alçada de 2,20, carregada interiorment per una persona, i la festa que li es propa ja és la Fira del Gall.
Exacte.
I la gallina ballarica, que també és peso pluma... És del 2004, és un pèl més jove, també és obra de Dolors Sans, pesa 45 quilos, amb una llargada de 2 metres, amplada de 90 centímetres i una alçada d'uns 2 metres aproximadament, també carregada interiorment per una persona, i la festa que li és pròpia és la Fira del Gall.
Clar, i tots dos són de fibra de vidre, no?
Tots dos són de fibra de vidre.
Per tant, pesen poquet, clar.
Sí, són peso pluma, és el que dèiem.
Podríem convidar el gall de...
Que no és peso pluma.
Que no és peso pluma, però és igual, però té plumes. O no?
Masses.
Per això, que pesen molt. Doncs és això, el podríem convidar.
Sí, sí, tu te'n rius, però posa't a sota, intenta aixecar-lo i recorda si em porta prou
o no. Si no m'hi deixen posar.
Igual perquè no tens força.
No m'hi deixen posar.
Deuen veure nyiclis.
Segurament. Malament del cap. Escolta, anem ja això, no? Perquè ja són les 9.
Va, sí.
Acomiadem-ho.
Les 9 ja són les 10, quasi bé. Bueno, va, tu, Pablo, va, que marxem. No. trencat el guió.
Doncs això, que, no, que ens veurem dilluns de la setmana. No.
Per què no, em feu això?
Que aquest programa l'hem fet...
L'hem fet doncs, amb el Pablo del Canto, les vies de so, en Marc Travé, al Twitter i a les coses i a les bèsties, la Bet amb Pascal Comalada de fons, jo mateix amb les meves merdes i el Jordi Mateu des de casa. Ens veiem la setmana que ve, si tot va bé i si tot és com ha d'anar, l'últim nitrat del 2017. I bon Nadal.
Encara no, ja ho direm la setmana que ve.
Per si de cas. Vinga, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, adéu.
Adéu. Adéu.